Cafè de Ràdio Estel.
Què tal? Salutacions de nous per la que serà Mercè Raga i Sara Cruz. Ja la segona hora del primer cafè, el periodista Ramon Castelló, a Històries de l'Esport, analitzarà la dimissió de l'ex ja expresident del Barça, Sandro Rosell. També la Laura Aznar avui ens presentarà el tema que tractarà aquesta setmana en la secció El pitjor del pitjor, la desobediència civil com a forma de combatre mesures polítiques. En parlarem, atenció, amb Quim Arrufat, membre de la CUP. I ja a la recta final tindrem la secció La cuina de la Toto, amb Carmen Morales, tot això i més a la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Però abans, Sara Cruz, bon dia de nou.
Molt bon dia, Mercè.
Amb la Sara repassem els titulars més importants d'aquesta hora.
El ministre José Manuel García Margallo ha enviat a les ambaixades espanyoles un memoràndum perquè desacreditin el moviment sobiranista català. En aquest document de gairebé 200 pàgines i al qual ha tingut accés el diari Ara, s'afirma que Catalunya no té raons històriques ni de cap mena per demanar l'autodeterminació. D'altra banda, ahir vam saber que Aleix Vidal Quadras, el que va ser el líder del Partit Popular de Catalunya, deixa la formació per passar a formar part de Vox, partit fundat recentment i que rivalitzarà, volíem dir, amb el Partit Popular per captar els sectors més dretans. Vidal Quadras diu que no comparteix les mesures preses pel govern de Rajoy i que no se sent escoltat per la direcció d'aquest partit. Els bombers tenen controlat el foc que s'ha declarat aquest dissabte a la Serra de la Conreria entre Tiana i Alella, al Maresme. Dues dotacions de bombers de la Generalitat i una patrulla també de la policia local d'Alella han mantingut l'alerta tota la nit per evitar que les flames revifessin. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matoll i de pi. Segons hem sabut fa uns minuts, el govern ucraïnès amenaça d'imposar l'estat d'emergència. Això passaria si els opositors no abandonen l'edifici del Ministeri de Justícia ucraïnès durant les pròximes hores, segons ha explicat la mateixa titular d'aquest departament. De moment, les protestes ja s'estan estenent des de Kiev a tot el país. I atenció, perquè l'empresa MCM, que té un litigi obert amb el Barça per la comercialització de la façana de la Masia, ha anunciat a través de les xarxes socials que ampliarà a tota la junta directiva la querella del pel fitxatge de Neymar. Aquesta querella l'havia iniciada el soci Jordi Casas, que ahir diumenge va anunciar que no la tiraria endavant. MCM pretén obrir el procés a tots els socis que ho desitgin i, a més, també de manera gratuïta. MCM, que té com a advocat Mario Conde, en donarà més detalls avui mateix.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Nou i tres minuts, Carme, què tal?
Molt bé, aquí sentint notícies de l'última hora, molt
bé. Déu-n'hi-do, Mario Conde, treu el cap, ja.
Déu-n'hi-do.
El convidat que esperàvem,
I tant.
Vinga, aquesta notícia l'analitzarem tot seguit amb el periodista Ramon Castelló, que avui parlarem de la dimissió de Sandro Rosell,
molt
que
em sembla perfecte.
Escolta, Carme, però avui a qui hem de felicitar?
Doncs mira, avui dilluns 27 de gener és Sant Enric Ossó i Cervelló, fill de Vinebre, on va néixer en el 1840. Llavors, també celebrem és fa anys que el 1944, després de 29 mesos, acaba la batalla de Leningrad, i avui Sant Petersburg. Felicitem el 1987 a la Cathy Ross, cantant americana, 1967 Manuel Quijano, cantant de Café Quijano, i 1949 Moncho Armendáriz, cineasta. O sigui, moltes felicitacions.
Moltes felicitats a tots.
A més, tenim dues felicitacions més per fer. Una és per la Maria del Mar, que la felicita el seu germà Pep. Però ens deixa una noteta que ens diu: deixeu clar que sóc el seu germà Pep, però ella és una fan del Pep Guardiola I vol dir que és el seu germà que la felicita, però nosaltres sabem segur que si el Pep Guardiola sapigués que era el seu aniversari i que ella és una fan d'ell, segur que
també
la
felicitaria.
Doncs Maria del Mar, per molts anys felicitada,
clar,
de part
home.
Del Pep i de tots nosaltres.
Exacte.
I me sembla que tenim una trucada.
Avui tenim trucada?
Sí, perquè l'altre dia no vam poder connectar amb el Jordi i a veure si avui tenim més sort i el podem felicitar.
Molt bé, doncs aviam, truquem.
A veure.
Sí?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Sisplau, que podria parlar amb el Jordi?
De part d'aquí?
Doncs mira, de Ràdio Estel, però volem fer-li una felicitació, encara que sigui que no sigui avui, sinó que era el divendres, que no vam poder parlar amb ell, sisplau.
Un moment, eh?
Vale, moltes gràcies.
Bé.
De Ràdio Estel.
Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Jordi? Com portem-lo dels 60 anys?
Sí, va molt bé.
Va bé? Segur que sí, amb aquesta veu tan clara i tan maca que té, segur que sí. Doncs mira, el divendres volíem connectar amb tu per felicitar-te, però no vam poder-ho fer, doncs t'ho fem avui. De part del teu germà, felicitats, encara que siguin una mica retardades, i de part de tots els de Ràdio Estel, perquè sabem que tu, a més, ets un oient de Ràdio Estel.
Com ho sabeu?
Ui, perquè aquí ho sabem tot.
Jordi, moltes felicitats de part de tot l'equip del Primer Cafè.
Doncs felicitats, Jordi. I de
moltes
part,
gràcies.
I sobretot del teu germà, que és el que tenia l'interès que ho féssim.
Estupendo.
Adéu, que tinguis un bon dia, Jordi.
Molt bé, gràcies.
A vosaltres.
Gràcies. Adéu. Veus, Carme, que fàcil,
has vist,
eh?
Que és fàcil, truquen aquí, ens deixen la noteta i, escolta, ja has vist la Maria del Mar també, el Jordi, vull dir que mica en mica es van apuntant.
Es van apuntant,
I tant que sí, i tant que
molt
sí.
Molt bé, Carme Planàs, que tinguis molt bon dia
igualment,
i millor setmana.
Igualment a tots.
Vinga, gràcies a tu.
El que no.
Ràdio Estel. Autoritat responsable significa autoritat exercida mitjançant el recurs a les virtuts que afavoreixen l'exercici del poder amb esperit de servei, és a dir, amb paciència, modèstia, moderació, caritat i esforç de compartir. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. La crisi ens ha empès cap a les portes d'un canvi de paradigma social. Només depèn de nosaltres que les obrim o no.
Un canvi cap a una nova consciència en la que els valors materials queden superats i s'imposen els principis de la fraternitat, la solidaritat i la pau.
El Compromís Ciutadà, un programa que fa anàlisi crítica del sistema i que n'ofereix alternatives. Cada dilluns de 3 a 4 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principal. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Barcelona, escollida capital europea del voluntariat 2014. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Sembla que ara les coses són millors que abans.
Per exemple, a Hipercore tens una rentadora Samsung amb 9 quilos de capacitat i 1.200 revolucions que abans valia 649 euros, ara per només 499.
A Hipercore trobaràs centenars d'articles d'electrònica i electrodomèstics amb preus millors que els d'abans.
Electrofertes d'Hipercore.
Històries de l'esport, amb Ramon Castelló.
I 8 minuts. Bon dia, Ramon Castelló.
Molt bon dia.
Era tema del dia, tema de la setmana, tema del mes, com el descriuries?
Espero que no, bueno, institucionalment tema de l'any segur, o sigui, no sé si a nivell global, esperem que el Barça guanyi.
Que a nivell esportiu, doncs, continuï tot igual, eh?
Clar, però Déu-n'hi-do, de fet, fa una setmana, si ens ho haguessin dit, almenys a mi, no m'ho esperava gens, eh? O sigui, a més, la informació, recordem, que era aquella informació del Mundo que sortia el dilluns passat, signada per Eduardo Inda, que jo vaig posar en quarantena, sí, com acostumo a fer quan signa Eduardo Inda, però en aquest cas, escolta'm, ja recollirem la pel·lícula dels fets. Però si et sembla, podem començar, recuperant el moment en què el president del Barça, el dijous, si no em falla la memòria, compareixia per sorpresa, relativa durant el dia, però aquell dia des del matí sabíem que hi havia hagut moltes reunions, i compareixia a la tarda i deia això.
A partir d'aquests moments, i tal com he anunciat fa uns moments els directius i d'acord amb els nostres estatuts, el vicepresident primer del club, Josep Maria Bartomeu, es farà càrrec de la presidència immediatament i fins a finals del mandat, l'any 2016, tal com ha acordat per unanimitat la Junta Directiva fa uns minuts. Ha estat un honor servir als barcelonistes. Ha estat un privilegi ser president del Futbol Club Barcelona. Desitjo el millor al nou president i demano als socis que li donin tot el suport. Dono les gràcies sincerament als empleats del club, als jugadors i als tècnics. El meu agraïment especial als directius que m'han acompanyat en aquest viatge. I també a la meva família. Ells, al cap i a la fi, són l'essència de la meva vida, el més important. Gràcies a tots, visca el Barça i visca Catalunya.
Doncs molt què bé. Ha dit? Decisió...
Ets no fa massa el visc a Catalunya era quan es guanyava un títol,
sí,
acabadament.
Sí, però
també,
mira...
Quan dimiteixes, és... també... també
escolta, i bueno, recordem les declaracions de, del Nidó, també, va, no? Va acabar sí, també dient el visc a... Viva Sevilla.
S'ha valorat que Russell no fes un drama, que això també, últimament, quan hi havia una roda de premsa de qualsevol
així.
Jugador que plegava, que retirava, que hi ha uns dramons allà...
Escolta, però hi havia tota la plana major, eh? Tota la directiva sí, allà reunida.
I la família, sí, i bé, sí, sí.
És veritat, hi havia el cunyat, sí, la dona...
Sí, sí, no, va ser el germà, sí.
Escolta, a veure, llavors tu ja ens explicava, Ramon, que era una decisió, a veure, per tu inesperada, sorprenent...
Crec, no sé, no vull parlar en nom de tots els socis del Barça, però jo crec que en general... No ens ho esperàvem, és a dir, en fi, no hi havia cap crisi, no hi havia mocadors a l'estadi, no hi havia...
Mira, Ramon, avui tenim la veu del soci aquí. És una nova incorporació, la veu del soci, que és la Carme. Carme, felicita, si us plau. A veure, Carme, la veu del soci del Barça.
Què vols que et digui?
Aquesta decisió, tu te l'esperaves o no, la dimissió de Russell?
Fa temps. O sigui, que es veia que la cosa no funcionava gaire bé, però és clar, és el que diu el Ramon, que ha sigut molt, molt, molt precipitat, de cop i volta, o sigui, ara porta temps això, i encara espera el que portarà.
Aquesta, més coses, és que n'aprengui. Sí,
doncs que això no s'acaba.
Ara, que n'aprengui, no, oi, Carme?
Que n'aprengui.
Ara. Trobem a faltar algú, oi?
Que n'aprengui.
Ramon, si et sembla, repassem la pel·lícula dels fets,
sí,
com
va,
ha anat tot plegat.
Sí, som-hi. Ja hem començat a fer abans, el dilluns passat, repassarem el més immediat. Després farem un balanç global dels anys de Russell al capdavant del Barça. Però sí que començava dilluns amb aquesta notícia d'Eduardo Inda, que doncs, desacreditava les xifres del fitxatge de Neymar, deia que rondarien els 95 milions d'euros, i bé, traient tot un seguit de contractes, que a partir de la querella presentada pel soci Jordi Casas, el jutge de l'Audiència Nacional, Ruz, el mateix jutge que porta el cas Bárcenas, per exemple...
Madridista.
Havia... Va, jutge, o sigui, no... jo crec que aquí hem de tenir en compte que sobretot és un jutge de l'Audiència Nacional que no és poca cosa i segurament els advocats de Russell ho sabien. En qualsevol cas, surten aquestes informacions que es filtren, jo crec que més a través dels advocats que no dels jutjats segurament, però que s'acaben filtrant al diari El Mundo, el diari El Mundo Pública, i llavors al vespre teníem, que això teníem pendent com a prèvia el dilluns passat, la roda de premsa de Russell presentant el projecte del Camp Nou, del Camp Nou, del referèndum que hi hauria, i en aquesta roda de premsa, doncs bé, pel que fa al tema del camp es explica tot molt bé, pel que fa al tema del tema de Neymar, Russell va dir simplement que eren 57 milions i punt, va dir textualment així, i que a partir d'aquí doncs, no va contestar gaires més preguntes sobre aquest tema, fins i tot va haver algun moment d'atenció amb els periodistes que insistien i repreguntaven com és la seva obligació, i Russell deixava el tema tancat aquí, presumptament tot plegat, al·legant per un tema de confidencialitat. Tot això, el dimarts, el periòdico treu unes informacions on qüestiona aquesta confidencialitat i diu que en alguns casos no hi és o que fins i tot pot haver estat imposada pel Barça, és a dir, que no seria tant un tema que vingués del Santos o de la família de Neymar, sinó del propi Barça. I a partir d'aquí, bé, tot es comença a embolicar molt de pressa. Hi ha algunes informacions que apunten que l'advocat de Russell intenta sondeja a l'Audiència Nacional perquè el jutge Ruz passi el tema a Barcelona, perquè entén que si és un tipus penal s'ha comès a Barcelona i, per tant, el jutge que toca, segons els furs del dret penal, seria els jutjats de Barcelona, cosa que interpreten podria afavorir que el tema doncs, evitar filtracions i que el tema doncs, estigués més embolcallat dintre de Barcelona i tant a Madrid. I jo crec que aquí és una opinió personal, que això, aquesta gestió no surt bé, que segurament Ruth li deu comunicar a l'advocat que s'ho quedarà a ell, I veient com van les coses, doncs a partir d'aquest moment tot es precipita, això era el dimecres, i el dijous al matí és quan sabem que hi ha moltes reunions a casa de Rossell amb els seus col·laboradors més propers, després amb la seva família, i es convoca aquesta roda de premsa. I allà tenim els motius al·legats per Rossell. El primer d'ells, aquest.
Però aquesta època d'èxits també ha tingut moments molt difícils. Des de fa temps, la meva família i jo mateix hem patit en silenci amenaces i atacs que m'han fet pensar si ser president significa haver de posar en risc la meva família i causar-los angoixa. En els últims dies, a més, una injusta i temerària acusació d'apropiació indeguda ha desembocat en una querella contra mi a l'Audiència Nacional. Des del primer moment he dit que el fitxatge de Neymar és correcte i que la contractació ha provocat la desesperació i l'enveja d'alguns dels nostres adversaris.
Bé, dos motius, no? Teníem el tema de les amenaces, que crec que és el nou, que és el que sorprèn,
clar,
el que no sabíem. Amenaces personals, després el dia següent veiem, en fi, tot el tema de les denúncies presentades davant dels Mossos per la família de Rossell, fins i tot uns trets apareguts a la porta de la finca del domicili particular de Sant Rossell.
Això és un western, Ramon?
Bé, aquí, clar, aquí és el debat, Jo crec que aquí hi ha el punt de debat que es fa la massa social en aquest sentit, no? I en general tothom, que estigui interessat en el tema. Què és primer? És a dir, són les amenaces un tema que va arrossegant Rossell i que porta malament, i després en el moment que ell pensa, home, a sobre que estic vivint això i ho estic aguantant...
Peta, no? I diu...
A sobre que estic aguantant això i menjant-me això i ho passem malament la meva família, em caulo de Neymar, que no deixa de ser, que ell ho veu com una operació necessària, haver-ho mogut així per haver-ho tret el jugador del Real Madrid, aquesta és una opció de dir, no, les amenaces realment són l'element important i l'altre és la gota que fa vessar el got. O no, o hi ha qui pot pensar de dir, no, realment el que és el motiu de pes és el tema de Neymar, el tema de veure's immers en una querella, que ell no ho porta bé, i fa servir el tema de les amenaces, que segur qui són, però ho fa servir com de dir, bé, allò de dir, no estic bé a la feina, però com que fa dies que estic malalt, aprofito per dir que estic malalt i no anar a la feina. No sé si m'explico. És a dir,
sí,
una mica aquí el dubte.
Per tant,
no?
Clar, perquè ens falta Rossell, informació, no? Rossell, potser, Ramon?
Qui empatitzi més amb el tema familiar,
clar,
dirà, home, no, és que a mi també si em passés el mateix, doncs segurament també em mouria així.
Perquè tu creus que ser president del Barça i haver amb el càrrec el fet de...
No hauria, però pot passar.
No hauria, però podria, no?
És a dir, jo no ho justificaré mai,
no.
Però jo, és a dir, hi ha moltes persones amb càrrecs públics, grans empresaris...
Que estan sotmesos a...
No, home, que quan tu directament prens una decisió que perjudica de manera molt greu algú altre... aquesta persona poden reaccionar de manera que no te l'esperis o fent servir les amenaces. De fet, és un tema que està regulat al Codi Penal per alguna cosa. És a dir, en una discussió de veïns de replà, doncs les amenaces seran verbals i no aniran a més. Amb gent que pugui tenir poder, doncs poden anar un pas més enllà. És a dir, jo no dic que, evidentment, en una societat democràtica com la nostra, les amenaces no haurien d'existir i s'han de perseguir des del primer moment. Però vaja, jo suposo, interpreto, que hi ha càrrecs públics que quan assumeixen segons quins càrrecs, és a dir, tu si accedeixes a un càrrec determinat de ministre del que sigui o de conseller d'un rang determinat o el que sigui, pot ser que en un moment de la teva vida hagis d'estar escortat. És una desgràcia, però pot passar-te. És a dir, que jo crec que no ho justificaré mai, però que tu quan assumeixes et poses amb això, saps que aquesta opció, malauradament...
És viable.
Podria passar, És a dir, llavors això,
però
si
escolta,
no ho has pensat abans,
sí,
ho hauries potser d'haver intentat de dir, escolta, parlar-ho amb la família i pot ser que ens passi això, quan tens la prèvia del teu antecessor que li va passar.
Clar, però això ja no és pel fet de ser president del Barça, perquè l'altre dia escoltàvem Anton Parera, que també deia doncs, que quan ell estava a la directiva del Barça va tenir problemes, va haver de canviar el col·legi de la seva filla, canviar el número de telèfon,
segur,
bé, un seguit de mesures de seguretat.
Jo crec que a certs nivells, doncs, per desgràcia, poden passar aquestes coses, perquè són, doncs, en fi, en àmbits empresarials alts, juguen i hi ha interessos econòmics molt forts. Llavors, bé, hi ha molta gent que pot assumir aquests riscos. També gent que té uns recursos, que pot fer-se càrrec d'una seguretat, que la majoria de mortals no podríem. És a dir, si nosaltres ens amenacéssim per dir alguna cosa, doncs hauríem de confiar en la policia, perquè un servei privat segurament no ens el podríem pagar. És a dir, que tot això, per desgràcia, pot passar. És a dir, que pot... Rossell, en el moment d'accedir al càrrec, podia haver pensat, a veure, és a dir, pot passar-me, començant, pels supporters d'un equip rival, és a dir, qualsevol petita cosa, és a dir, pot passar.
És subjecte. Per tant, terreny personal seria...
Aquest.
Repassem, si et sembla, els 4 anys de Sandro, errors, encerts, en la presidència del Barça?
Home, jo crec que Sandro Rosell, que recordem, va guanyar amb un suport molt ampli i majoritari, que molta gent el va votar per posar fi en el desgavell de la data final de la porta, que sí, se li havia anat dissolent la Junta, bé, també segurament per una actitud proactiva de gent que volia rellevar-lo, però que certament a la porta, als anys finals, va passar d'uns anys primers on era admirat, on els presidents de la Generalitat i candidats volien anar a esmorzar amb ell, jo me'n recordo tant Montilla com Mas, que es barallaven gairebé per anar a esmorzar amb la porta, va passar a l'etapa final que ningú s'hi volia apropar, és a dir, va haver-hi com tot uns canvis brutals en aquest sentit. Arriba Rosell i molta gent el vota, molts socis el voten, per posar punt i final en aquestes etapes contínues d'enfrontaments. Problemes de Rosell, comunicatiu sobretot, però sobretot...
Té un problema de comunicació.
Home, ell arriba i té un percentatge molt elevat de vots, no és una persona qüestionada d'entrada, és una persona que molta gent fins i tot estava esperant, és a dir, per tant, comencen els problemes comunicatius i a partir d'aquí s'especialitza aquesta Junta en crear petits incendis que no venien a tomb. Per exemple, el tema de la grada jove, que se'ls complica molt. El tema de muntar la grada jove si donen suport als Mossos. Els Mossos no els donen suport. Llavors, a partir d'aquí s'embolica el tema. Tema dels nens. Recordem el tema dels nens. El tema de la canalla, que no volem que mori un nen aixafat al Camp Nou. Es va arribar més o menys a dir, no?
Escolta, el tema del tabac era amb Rosell o...?
El tema del tabac, jo diria que era amb Rosell. Sí. Jo diria que era amb Rosell.
I la polèmica...
Sí. D'altres, n'hi ha més, és a dir, tot el tema de l'enfrontament ara recent de Messi amb Faust, la sortida de Guardiola, que al final semblava que era molt neta i es va acabar també complicant, tema de quan van arribar el tema de Cruyff, que el primer que fan és li retiren la presidència d'honor a Cruyff i Cruyff torna a la insígnia. Tots aquests temes, tinc la sensació que s'emboliquen una mica sense venir a tomb. No és que hi hagi... L'equip va bé, o sigui, no hi ha una gran crisi esportiva ni institucional. Jo crec que fins i tot llavors una mica el Barça està en pau social mentre hi ha Mourinho, d'alguna manera, perquè tothom canalitza cap a Mourinho, és a dir, tots units contra Mourinho, però a la que marxa Mourinho, clar, quedem una mica que tornem a sortir als dos fronts i comencen els temes aquests. Deixa'm dir també que... com a ràdio de valors que som, que Rosell ha fet coses bones al capdavant del Barça.
També
n'hi ha hagut, doncs, per exemple, tota la situació viscuda amb Tito Vilanova, el relleu en aquest sentit, per això de la sortida de Guardiola, la part positiva és que el relleu es va fer bé aquell moment. Van nomenar Tito ràpidament, no hi va haver situació de problema. També l'aposta per Tata Martino, que ja veurem com acaba, però també va ser relativament ràpida. Hem vist una certa empatia amb tot el tema de la malaltia de Tito. En fi, hi ha hagut moments positius, però han creat molts... També el tema, per exemple, dolent, les seccions, la sortida de Vidal, és a dir, clar, t'hi fixes tot temes que dius, home, molts d'ells, de dir, allò dels nens, per què allò dels nens? O sigui, per què us lieu, no? És a dir, el tema del Camp Nou, no? Sí. És a dir, van traient temes que una mica són petits incendis que no venen generats per l'actualitat de l'equip.
Escolta, el que ens plantegem a dia d'avui i aquest dilluns, incògnites del futur. Bartomeu, bona roda de premsa, la vas escoltar?
Sí, la vaig escoltar. Jo vaig tenir sensació que comunicava millor que Rosell. Sí? Tampoc em va semblar una oratòria espectacular, és a dir, em va semblar millor i més que comunicar bé, em va semblar més empàtic, és a dir, que empatitzava més amb els periodistes, entrava en un cos a cos més de broma... Bé, va estar més bé i jo crec que va aconseguir que molts aficionats es relaxessin una mica, i aviam aquest com serà, doncs la primera prova que va ser aquesta, la gent va respirar una mica, doncs vinga, va, donem-li una oportunitat, no?
Escolta, segon tema, referèndum Camp Nou.
Sí, no, jo això...
Què passarà?
Jo també, que ho he de dir, a part de París, també com la Carme, soc soci, deixa'm dir-ho, perquè aquí opinarà... Faré com Joan Gaspar, que deia ell, quan opinava com a soci o com a vicepresident, en aquest cas com a soci. Jo com a soci diria que home... preferiria no votar fins que hi haguessin eleccions. És a dir, no m'agradaria que ens barregessin les dues coses i tinc la sensació que ens les estan barrejant. Tinc la sensació, és a dir, opinió personal, eleccions al Barça ara, si no hi hagués el tema de la reforma del Camp Nou, jo diria, doncs mira, que durin fins que toqui i ja està, no passa res. És a dir, no, aguantem, tampoc ara no cal muntar unes eleccions, potser tampoc els opositors estan preparats. Ara, clar, si pel mig m'hi posen un referèndum al Camp Nou... un referèndum, que ja avui em volia parlar, però que a mi no m'agrada, perquè no m'expliquen molt clarament què he d'anar a votar, sinó de dir, vols fer una cosa molt, molt maca, molt xula, que serà espectacular, llavors fer allà quatre cosetes, canviar quatre bombetes del camp. Home, clar, si m'ho vens així, És a dir, expliquem-ho bé, expliquem bé el tema de Qatar, expliquem bé què suposarà pels socis, que ja em crec que no pujaran quotes, però a partir del 2017 sí que les poden pujar, llavors potser pujaran el que no s'havia pujat els darrers anys. Bé, tot això jo crec que, i a mi personalment crec que per mi és un error que vinculin aquest tema. Jo el Camp Nou crec que portem des de l'any 50 i pico, no? Doncs escolta'm, aguantem una mica més, ara no ens vindrà de dos anys, tanquem bé el tema aquest i la Junta no va que entri en el programa electoral, proposi què vol fer i a partir d'aquí ho votem.
Ramon, la Sara ens avançava un titular a aquesta hora relacionat
amb
el cas Barça, diguéssim, presidència, imputacions...
Sí, déu-n'hi-do, ho sabíem aquest matí, que l'empresa MCM, que té un litigi obert amb el Barça doncs, per la comercialització de la façana de la Masia, ha anunciat a través de les xarxes socials que ampliarà a tota la junta directiva aquesta querella doncs, pel fitxatge de Neymar. La querella l'havia iniciat, com dèiem, el soci Jordi Casas, que ahir mateix va anunciar que no la tiraria endavant. MCM, per tant, pretén obrir el procés a tots els socis que ho desitgin i, a més, també... Diu que ho farà de manera gratuïta. MCM, que té com a advocat Mario Conde, en donarà, diu, més detalls avui dilluns. Estarem molt atents.
Mario Conde, per cert, deixeu-m'ho dir, que és, és un exemple del mateix delicte que s'imputava a Sandro Rosell. O sigui, Mario Conde a Banesto és una apropiació indeguda per distracció. Ja sabem com va acabar Mario Conde. És a dir, per tant, quan la gent... Aquest concepte jurídic de l'apropiació indeguda per distracció, no sabem què és, no entenem què és el que li van, és el que van condemnar a Mario Conde, que ara s'ha dirigit com a, en fi, paladí de la justícia. Bé, MCM també és un tema que s'ha podrit, eh? MCM és un tema que no hem anat seguint, però són els leds que hi ha a la ciutat esportiva, a la Masia, quan van inaugurar la Masia, aquells leds, hi havia una publicitat, doncs no s'han entès el Barça amb l'empresa que havia d'explotar això, i ha anat a acabar tot això als tribunals, i ara MCM... una mica, no?, com el que fa Manos Límpies en temes polítics, que està tot arreu,
aprofita,
no?
La vinentesa,
doncs,
diu, vinga.
En aquest cas, una mica s'ha sumat, perquè Jordi Casas sí que pel que sembla...
Farmacèutic, doncs,
sí,
no?
Farmacèutic d'Olesa, farmacèutic d'Olesa en farmàcia Esparreguera, diuen. Doncs Jordi Casas hauria retirat ahir ho va comunicar al seu advocat, que retiraven la querella contra tothom, per tant, ells volien explicacions, la versió oficial, Versió oficial, sí. Recordem-ho. Hem posat la querella perquè volíem explicacions que no ens han donat. Tenim les explicacions per Bartomeu a la roda de premsa, per tant, podem retirar
ja
la querella. Ja estem contents.
Ja estem contents,
No té res a veure amb què Rossell dimitís, suposo.
Ramon Castelló, moltíssimes gràcies.
No ho sabrem
mai,
però,
jo crec que no.
Aquí,
escolta, hi ha alternatives, propostes per... En el cas que es facin eleccions, perquè recordem-ho, Bartomeu, a dia d'avui ha d'estar fins al 2016, però, tot i així, si hi ha eleccions anticipades, una possible tornada de Joan Laporta?
No ho sé, jo recordo que no em bullaré, va, és igual, no ens bullarem.
Home,
no, jo, segones parts s'ha de vigilar, és a dir, no ho sé... Jo crec que si torna a la porta, jo crec que és com un tema de venjances personals un contra l'altre. Hauríem d'anar-ho aturant, el que passa. Que
hauríem
no sé
de fer net.
No sé si hi ha algú que representa això, que estigui al marge dels dos, perquè el Barça està absolutament dividit. Però escolta'm, la porta està en tot el seu dret de presentar-se com Rossell d'aquí uns anys. Si al final surt net de tot això, també podria fer-ho. És a dir que, escolta'm, visca el Barça.
Visca Catalunya, no? Sara, tu no sé com ho veus, que també volies opinar.
No, bé, a mi Sandro m'agradava, però... No sé, el Bartomeu em va causar bona impressió. La veritat és que jo crec que ve una bona etapa pel Barça.
Tot això diuen que el Tata Martino està al·lucinant, pobre home, perquè diuen que, clar, ell no entén res. És a dir, Tata Martino no entén res.
Però bé, va dir que tot i els problemes del Barça aquests dies...
Li dimiteix el president, de dir, bueno, però què ha passat? Què passa amb aquest club? I, Tata Martino, posem-nos en la pell d'aquest home.
Tata Martino, déu-n'hi-do, sí. Vinga, doncs que vagi guanyant el Barça, que és el més important.
Sí.
Ramon Castelló, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ens retrobem dilluns que ve a les històries de l'esport. Vinga, nosaltres marxem a publicitat i tornem de seguida amb el pitjor del pitjor.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Soy Pilar Rubio y os aseguro que este año las rebajas del Corte Inglés van a ser inmejorables.
Del 20 al 26 de gener, 20% de descompte adicional en una selecció de marques de moda de dona, home, infantil, accessoris i sabateria.
Has oído bien. Un 20% de descuento adicional en marcas de moda.
Las rebajas del Corte Inglés.
Inmejorables.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Fa 100 anys, el món es va tenyir de sang. La Primera Guerra Mundial, un drama de 10 milions de morts. Ara La Vanguardia t'explica la guerra com mai s'havia explicat. 4 llibres i 2 DVDs a color per saber-ho tot de la Gran Guerra. Aquest dissabte i diumenge per 9,99 € amb La Vanguardia. Ràdio Estel.
És del pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país. Get up, stand up. Stand up for your right.
Ara mateix són 9:45 del matí. Laura Aznar, bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou. Al llarg d'aquesta setmana parlarem de la desobediència civil com a mode de combatre les decisions polítiques. Volem vincular-ho al cas del Gamonal, que després de mesos de lluita pacífica als carrers i de 2 setmanes marcades pels aldarulls, les càrregues policials i les detencions, l'alcalde va decidir suspendre definitivament les obres.
Per parlar d'aquesta qüestió, Laura, i també de la desobediència civil com a eina de què disposen els i les ciutadanes, de què disposem per desafiar mesures que considerem impopulars i injustes, parlem avui amb Quim Arrufat. Ell és membre del Parlament, el Parlament de la candidatura d'Unitat Popular de la CUP.
Bon dia, Quim.
Molt bon dia.
Quim, creus que la desobediència civil és una eina útil per frenar decisions polítiques interessades o injustes?
Bé, jo crec que ho ha estat sempre una eina útil. De fet, és inherent a l'acció activa de la gent, la desobediència civil. Però bueno, ara parlava justament de Gamonal i hem de recordar que per desobediència civil estrictament s'entén l'acció pacífica de la gent desobeint normes que d'alguna manera posen en entredit o posen en evidència justament les normes injustes, no?, que es volen aplicar, i per tant, per desobediència civil tindríem, per exemple, a Barcelona aquestes setmanes aquest no vull pagar que s'està fent a través de concentracions al transport públic per denunciar la pujada del preu del transport, que es considera abusiva, que en pocs anys ha pujat fins al 60% el preu d'aquell transport més bàsic per als treballadors i per les treballadores, i que, per tant, quina és la manera de protestar sonorament, diguéssim, contra aquesta pujada del preu del transport? Doncs justament fer una acció simbòlica d'aplegar una sèrie de gent i no pagar, no? I, per tant, posar en evidència aquella norma de forma pacífica, això és el que s'entén per desobediència civil, o que entenem nosaltres.
Ara que feies referència a això, Quim, recordem que els veïns i veïnes del Gamonal portaven mesos abans, doncs, que esclatés aquest conflicte mobilitzant-se pacíficament per aturar un projecte urbanístic que el govern volia imposar, però va ser quan van decidir trencar normes i precisament quan es van produir els aldarulls, quan el govern va suspendre aquestes obres.
Llavors,
això seria just la derrota de la desobediència civil, no? O sigui, una vegada la derrota, és a dir, s'esgota l'eina com a desobediència civil, i en tot cas van decidir que si no se'ls feien cas ni tan sols ni protestant ni en tot cas fent no sé quina acció de desobediència civil havien fet prèviament, doncs en tot cas van optar per altres vies.
Sí, doncs justament jo et volia preguntar al respecte. Sense acció directa, Quim, és impossible que els dirigents polítics tinguin en compte l'opinió dels ciutadans?
I amb acció directa tampoc sí. és gaire probable que facin cas. En realitat, el sistema democràtic de presa de decisions que tenim, representatiu, té, algú diu que és el millor sistema possible o conegut, jo això no ho entro a discutir potser, però tot és que té molts efectes en quant a porositat, a permeabilitat de les decisions polítiques concretes que s'apliquen, perquè votar un govern cada 4 anys, això no justifica que després absolutament tot el que digui aprovi, tiri endavant, imposi perquè l'han votat, sí, d'acord, però tingui un 100%, hagi de tenir un 100% de silenci per part de la població i d'acatament per part de la població. Això no està escrit enlloc i tampoc seria gaire just. Per això existeixen molts mecanismes, de fet, molts menys dels que haurien d'existir, perquè decisions després que afecten concretament a col·lectius o a la conjunt de la població, si són considerades injustes, es puguin revocar. I com que en la formalitat del sistema representatiu no existeixen mecanismes per, per canalitzar que després de algunes eleccions per decisions concretes es pugui modificar l'opinió del poder, per entendre'ns, doncs existeix la desobediència civil, com existeixen les manifestacions, com existeixen tota una sèrie d'articulacions de l'acció col·lectiva de la protesta que no estan recollides en el sistema representatiu de l'acció de governs, diguéssim, democràtics. I llavors s'han d'activar tots ells per poder fer una mica més democràtica la societat i la gestió de les decisions polítiques.
Recordem que estem parlant amb Quim Arrufat, membre del Parlament de la candidatura d'Unitat Popular, la CUP, sobre aquesta desobediència civil com a model per combatre les decisions polítiques.
Quim, també vinculat a tot el cas del Gamonal i les protestes que han tingut, que s'han produït en altres ciutats amb suport als detinguts i als ciutadans que es van mobilitzar, molts mitjans de comunicació han posat l'accent d'aquestes manifestacions en els grups que, com ells consideren, violents, que van llançar pedres, que van llançar mobiliari públic a les entitats bancàries i a altres espais. Sí. Tu consideres que realment és exercir violència el fet de llançar una pedra a una entitat bancària?
Home, per violència entenem moltes coses en aquesta societat. I hi ha manifestacions que poden tenir expressions violentes i hi ha una situació social que és de molta violència, no? Quan a la meva ciutat m'hi allava cada setmana amb concentracions de la PA per evitar desallotjaments amb antiavalots a la porta de famílies que no tenen res per dur-se la boca, no? Per entendre'ns, o sigui, veure un munt d'antiavalots que intenten expulsar d'una casa una família amb dos fills perquè no pot pagar la hipoteca, perquè els bancs han decidit, o van decidir en el seu moment, gestionar l'economia de la manera que la van gestionar, etc. Home, doncs és extrema violència. Llançar una pedra contra, òbviament, també és violència, és a dir, d'expressions violentes n'hi ha moltes. Això no justifico políticament ni una cosa ni l'altra ni res de tot plegat. Intento donar una definició de què és violència que és molt plural. Vivim en una societat profundament violenta on la violència s'exerceix, diguéssim, de molts cantons, i a més, com més s'aprofundeix la crisi, més violenta és la situació de veure com a molta gent sense mereixer o sense que hagin fet res especialment dolent en aquesta vida, cada vegada més gent és llançada bàsicament al contenidor de la societat, no? És expulsada d'uns canals mínims, d'uns drets mínims, d'una situació de dignitat mínima. I això és, jo crec que les expressions que hi va haver en les manifestacions en solidaritat amb Gamonal o per rèplica amb Gamonal, igual que les que segurament hi haurà en els propers anys, en trobarem més d'un cas on la situació es descontroli absolutament del que hauria de ser en una societat ideal una manifestació per protestar per un tema concret, que hauria de ser doncs, segurament pacífica, etc., perquè la situació és la que és i cada vegada, diguéssim, la gent està més farta de que si aquesta situació continuï sent la que és, es continua aprofundint, continuen guanyant els mateixos i continuem perdent la immensa majoria i sense que ningú gaire ho modifiqui. Jo també una reflexió, si us heu fixat, i això en tot cas no és que hi pensi la gent cada dia, però quan algú s'hi posa a reflexionar, de fet, vivim en un món governat per estats i pel capital, diguéssim, pel mercat, sobretot pel mercat financer, on ja gairebé ningú no es creu que tracta les votacions o de les societats democràtiques, els governs democràtics de l'Europa Occidental, per entendre's allò que són les democràcies liberals, es pugui modificar substancialment el seguit de presa de decisions i de seqüència de presa de decisions que tant estats com mercats fan per sobre dels poders democràtics. No, jo crec que ningú s'ho creu. La gent sap que més o menys un govern democràtic pot alleugerir una mica més o alleugerir una mica menys, depèn de si hi ha prou diners o no, però modificar com funciona l'economia, modificar com funciona el sistema bancari, modificar això, ja ningú s'ho creu que a través de la democràcia es pugui fer. Això és una constatació molt greu. Això és una constatació, bàsicament, de que en allò substantiu que ens afecta la nostra vida quotidiana, en allò, en el treball, en els drets socials, en si ens carreguem o no ens carreguem el nostre territori, en si tenim una societat amb certs valors o no, en això substantiu, poder democràtic ja no hi pinta res. És a dir, no hi ha democràcia. És a dir, és greu la constatació. Això cada vegada té la percepció més gent, però crec que a més és una percepció no inventada, és una percepció a base de constatacions. I, vaja, jo que he estat a l'Ajuntament, jo que he estat ara al Parlament i això, jo crec que avalo perfectament que en el 90-95% de coses on hi hauria d'haver un poder democràtic que decidís per sobre d'altres interessos, per sobre d'interessos minoritaris, d'interessos egoistes d'una minoria, aquest poder democràtic ja no és hàbil per decidir. Ni ho vol decidir ni pot.
Val. I per acabar, Quim, tu creus que els mitjans de comunicació, juntament amb altres, amb les elites de poder, han moldejat l'opinió pública de tal manera que es criminalitzin certes accions de manifestants o certes accions en protestes i s'oblidin deliberadament els motius que les desencadenen i, sobretot, els seus responsables?
Sí, diguéssim, les expressions violentes de la manifestació porten inevitablement a que els mitjans se centrin en, diguéssim, amb el container que cau o la pedra que... i no pas ni amb les raons, ni amb la gent, ni amb la indignació, etc. Això és, diguéssim, és inevitable, està establert així, serà sempre així. I, per tant, doncs, els manifestants també han de saber sempre què els interessa més, si que amb una pedra que tampoc canviarà substantivament res. O... Però la gent, bàsicament, ha anat canviant el xip. En aquests 5 anys, òbviament no perquè estigui d'acord amb que estigui una pedra o no, però la gent ja sap que els mitjans intentaran parlar d'una cosa, però en realitat hi ha un altre descontentament a darrere, i això cada vegada hi ha més gent que ho sap. En aquest sentit, és que és inevitable que ja no es pot camuflar, diguéssim, qualsevol protesta amb els grups violents. I després hi ha el discurs dels grups violents. En aquesta manifestació de Gamonal, els detinguts eren menors. Mm-hmm. I jo no hi vaig anar, però tinc gent del meu poble que hi va anar, que són alguns dels detinguts, que són nois de 17 anys. Quan surt el conseller d'Interior i diu, no, són els grups anarquistes violents de sempre, que són 200, i sempre, home, de sempre, de molt de sempre no seran, si, diguéssim, menors d'edat, i a més que, no, bueno, els que jo conec del meu municipi no tenen res ni d'anarquistes, ni de violents, ni d'organitzats, ni de res, sinó són joves que, bueno, estan, justament han crescut ja en crisi, han crescut ja quan tenien 10, 11, 12 anys, va començar una crisi que ells no se saben explicar, però que bàsicament els aboca a no trobar feina, a ser expulsats del sistema educatiu per situacions familiars, etc., i per accessibilitat a la universitat, i que bàsicament, jo entenc perfectament, tenen una ràbia a sobre que no saben com expressar-la.
Uh-huh. Doncs avui hem parlat amb Quim Arrufat, membre del Parlament de les Candidatures d'Unitat Popular. Moltíssimes gràcies, Quim, per haver volgut parlar amb nosaltres. Que vagi molt bé, gràcies.
A vosaltres, molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Recordem la pregunta que llancem aquesta setmana des de la web radioestel.cat, si estan a favor o no de la desobediència civil, oi, Laura?
Sí, hem preguntat si la gent que vulgui votar creu que la desobediència civil és una bona eina per aturar decisions polítiques injustes o impopulars.
Doncs vinga, després d'aquesta interessant entrevista aquí m'ha arrufat membre de la CUP, nosaltres marxem a publicitat, però a la tornada arriba la cuina de la Toto.
Radio Estel.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar, i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 23 al 28 d'abril, peregrinatge a Fàtima i al nord de Portugal. Una experiència cautivadora que et convidem a viure amb nosaltres. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
La pujada de gener a Hipercor fa menys pujada.
Per exemple, tens detergent per renta vaixella Finish tot en un o Quantum en diferents formats per només 10 euros.
Acostuma't als nostres bons preus. També a Hipercor.es.
Recorda, al gener, el detergent per renta vaixella Finish costa menys a Hipercor.
Les receptes de la Toto.
Falten pocs segons per arribar a 3:15 del matí. Ja tenim a la Carme Morales, alias la Totó, la nostra cuinera, la cuinera del primer cafè, que avui ens ha preparat un plat...
Un plat fantàstic.
Fantàstic, eh, Totó?
Sí, és un plat de carn amb salsa. De quina carn? Doncs de la carn que vulguis. Millor pit de pollastre, llomillo, una carn tendra. I quina salsa? Doncs mira, ofereix tres possibilitats. Penseu en les sobres aquests que venen de crema de xampinyons, crema d'espàrrecs, crema de ceba, i tindrem una carn amb una d'aquestes cremes. Mm. I serà un plat facilíssim de fer, fantàstic de dinar, sucosíssim i, bueno, molt complet. Es pot dinar únicament això i una fruita i estàs més que preparat per continuar el dia.
Doncs escolta, comencem.
Comencem.
Vinga, va. Primer de tot, il·lusió, eh? Ens comentaves el primer dia, a l'hora de cuinar.
Sempre il·lusió. Sempre pensar que això, el dinar, va destinat a les persones que estimem, que més estimem, i que a través d'aquest plat nosaltres demostrarem el nostre amor a aquestes persones. De veritat que això es nota, eh?
Doncs vinga, fet aquest pensament, comencem a cuinar.
Comencem. És molt i molt fàcil, com dic. A casa nostra és un plat que ha tingut de sempre un recorregut intensíssim. Sempre que hem dinat, que hem menjat això, ha tingut èxits. Absolutament sempre. I sempre que ho hem presentat a qualsevol persona no de la família, has quedat molt bé perquè té una presentació esplèndida, però a més és que té un gust, jo, de veritat, fantàstic. Us invito a que ho tasteu perquè val la pena. Mira, el primer que hem de fer és pensar la carn que posarem. Nosaltres posem sempre pit de pollastre. És una peça que és molt agraïda i que, bueno, un pit de pollastre gros partit per la pità va fantàsticament per dues persones. De tal manera que necessitarem tants pits com...
persones, comensals.
Comensals, se seguint a taula. I després elegirem un d'aquests sobres que dic que es venen amb les sopes.
Instantanis d'aquests.
Instantanis. Però els de sobre, perquè la veritat és que he tastat les altres més modernes que es dilueixen directament en un got d'aigua
i no és el mateix.
No van bé. De tal manera que agafarem un sobre d'aquests de xampinyons o bé d'espàrrecs o bé de ceba.
Això ho podrem trobar a qualsevol supermercat.
Qualsevol, mm-hmm. Sí, sí. I a més és molt barat, és molt, mm-hmm. molt assequible i està molt bé. I després necessitarem una picada, la típica picada que tant i tant usem aquí a Catalunya. La picada és el sobret aquest que porta dues o tres ametlles, dues o tres pinyons. Una picada amb un...
Rajolí
de vi blanc i un all. Un all.
I tu, ho piquem tot, tot
ho
junt.
Piquem, sí. Mm-hmm. I ara procedim a fer.
Vinga.
Amb una paella, sempre calenta.
Abans de posar l'oli, eh?
Abans de posar l'oli, perquè si no l'oli ens enganya, perquè l'oli en seguida es crema i pensem que ja està i no està. La paella ha d'estar calenta. Amb la paella calenta li tirem un raixolí d'oli, mm-hmm. i en seguida li posem les pechugues o... el llomillo, solomillo, o si és llom de porc és millor que sigui aquest de dues colors perquè és més tendre, però aquesta carn, no anirem a la ternera que és una mica més dura, tal, aquesta carn. La durem una mica, i quan estigui durada, li posem una mica de sal, recordem que la sal és després perquè no plori i no tregui tots els sucs, i li afegim immediatament la picada aquesta d'un all, una picada i un raixolí de vi blanc. Quan això en seguida bull, en seguida el
sofregeix.
Sofregeix, el vi treu l'alcohol, li tirem, si volem, uns espàrrecs o uns xampinyons, segons la salsa que
hem triat.
Que hem triat, efectivament. Li macerem una mica, i immediatament li afegim mig sobre d'aquesta salsa diluït en aigua. Mig sobre.
Mira, ja ho tenim, eh? està sofregint, llavors ens tirem al sobre amb la salsa que hem triat.
Amb la salsa que l'hem diluït...
Prèviament amb aigua.
Amb aigua. Uh-huh. El fiquem a dintre, baixem el foc, 10 minuts, ja està fet.
Què em dius ara?
Fantàstic!
No, i ja està.
I ja està, absolutament ja està, ja està. Què li vols fer més adorns? Li poses unes patatones freixides a part, que no, un puré de patates, també li agraeix molt, que no, res, és un plat fantàstic, eh? Quan tu presentes aquest plat amb el pit de pollastre i amb els xampinyons al costat, o els espàrrecs al costat, i té el sabor de la salsa aquesta que li has posat, creu-me que quedes bé, requete bé.
Mare meva, doncs
dona gust, portat tot, eh?
Sí, ja t'he vist, sí, aquí mira, de reull, Sara,
és molt
bé.
Fàcil, és
molt, molt fàcil
barato,
de fer, eh?
Molt,
fins
molt
i tot el sabria fer jo i tot, crec.
I tant, segur. I quedes fantàsticament, eh? Aquest és el plat que a la gent jove jo li he recomanat moltes vegades quan tenen un sopar i no saben què fer, i no saben per on posar l'entrepà. Doncs no posis l'entrepà, fas això, mira... En un quart d'hora el tens fet, eh?
Pues, doncs
una
sí.
Mica més, sí, de veritat, eh? Molt bé.
Escolta, tot hem de recordar als oients que si tenen preguntes al voltant del món de la cuina, si volen saber doncs, com es cuina una salsa, el que sigui, doncs ens poden trucar en directe al 93 409 97 70 72.
Ai, que per favor.
Ai, mare meva.
Així és que no hi arriba.
Així no arribaran les trucades.
Em truquen a casa meva, em truquen al meu mòbil, escolta'm, tothom, com fas això? Que no m'arriba el telèfon. Sisplau,
va, Sara, que la Sara se'l sap bé. Aquí el número de trucar a la gent en directe.
93 409 27 72. Ara sí. Bravo.
Bravo, bravo. Escolta, doncs hem de dir perquè avui hem rebut una imatge d'una persona, la Lluïsa de Vallcarca, de Barcelona, que ens ha enviat una fotografia d'un ou ferrat. Bé, a veure, un ou ferrat ben bé... L'objectiu era un ou ferrat, ser un ou ferrat, però em sembla que s'ha quedat amb...
Un ou barrejat.
Exacte. I ella ens preguntava, si us plau, li vull preguntar a la Toto què haig de fer o com s'ha de cuinar a l'ou ferrat perquè el pugui treure de la paella i no se'm destrueixi i no quedi com un...
Com ha quedat.
Què hem de fer? És un, clar, és un plat molt senzill, però a vegades
es trenca.
No, això és el de sempre.
Li agraïm a la Lluïsa que ens hagi enviat aquesta fotografia.
Gràcies, Lluïsa, i no et preocupis que no et passarà mai més si segueix els passos, que
doncs
són
vinga.
Molt simples. És molt fàcil fregir un ou? Home, sí, és fàcil com tot. És molt fàcil fer un filet, com vàrem dir l'altre dia? Home, sí, però si el filet és una sabata i l'ou fregit és... un batiburrillo d'una cosa que no saps què és, doncs ja no comença a ser tan fàcil. El principal, ja ho vaig dir l'altre dia, i us heu de posar al cap, la paella calenta, això no té transacció alguna.
Jo ho estic fent, eh? Jo ara, quan em poso això... la cuina...
Sí, molt important.
Molt important,
hem après això.
La paella calenta.
Vinga.
I, home, si és un ou fregit, com el propi nombre indica, s'ha de fregir, és a dir, se li ha de posar oli... perquè freixi, perquè si no és freixit, és assat o és tostat o és altra cosa que no és...
Carbonitzat, com bueno, em sembla.
De tota manera, també es pot fer, i queda fantàstic, sense oli, una miqueta d'oli. Es pot pintar una mica el cul de la paella. No necessàriament que estigui banyat en oli, però una mica d'oli. Paella calenta...
Rajolinet d'oli
i l'ou.
Però llavors ens hem d'ajudar amb l'espàtula o no?
No ho toco. Ho has de deixar amb un foc normal, el que ja et portava, de 7-8, si és un... Normalment aquesta és la numeració que tenen.
De vitroceràmica.
Sí. I si és de foc, a mig foc. I amb el mànec de la paella, quan tu pensis que ja està, ho has de moure una mica i es despega sol, no has de fer res.
I directament de la paella al plat, eh?
I directament de la paella al plat, o si tens una bona pala, amb la pala.
Clar, però aquí a vegades és quan ve el moment d'instrucció, eh?
Exactament, perquè... no està
prou adherit
o no està prou cuit i has enganxat i se li ha enganxat una mica d'ou a la pala i has fet que a partir d'aquí això sigui un
punto de no retorno
un elemento un momento de destrucción de los futuros huevos.
Tot, que al moment de trencar l'ou en surti bé, eh? Perquè això, hi ha algun secret, hi ha algun truc.
I tant. Has d'agafar un platet petit, un recipient petit, i ho has de posar l'ou aquí, al recipient petit.
Ah, no es trenca directament a la paella.
No.
Ah, mira, pillada, veus.
Li pot caure un tros de càscara, li pot caure un tros d'altra cosa que no és càscara. Ja sabeu per on surten els ous, no?
Sí.
Ojo con esto, eh? Se ha de posar sempre, amb un platet i del platet a la paella.
Escolta, tu, ens pregunten també, des de la peixera de l'estudi de Ràdio Hostel, sí. L'ou s'ha de treure immediatament de la nevera o ha de passar una estona fora de la nevera abans de cuinar-lo?
Aviam una cosa, per muntar les clares s'ha de treure abans, per muntar. Si és per fer així, és indiferent.
Toto, moltíssimes gràcies. Avui hem après moltes coses, Ha donat de sí.
Bueno, mirau el que vulgueu.
Jo el proper dia et preguntaré com fer un puré de patates bobo.
Bobo? De patates de veritat?
Sí, el proper dia m'ho expliques, eh?
Si vols ara, no?
Vinga, esperem el proper dia. Ho deixem així?
Molt bé, fantàstic.
Moltes gràcies, Toto, que vagi molt bé la setmana.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
I avui el primer cafè...
Gerard Campos, molt bon dia.
Bon dia. Avui hem parlat amb el secretari d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, Carles Sala, sobre una nova guia que ha creat aquest departament per oferir ajuda a les persones amb problemes d'habitatge.
Destinarem 7 milions d'euros amb una línia que presentarem i que estarà en marxa a finals del mes de febrer aproximadament, una línia de suport que preveiem que pugui donar ajuda a 4.000 famílies més que hi hagi els membres en una situació d'aturats de llarga durada i que els hi permeti poder mantenir el seu habitatge habitual.
El Pòsit, amb David Siscar.
Els cadells humans són, de llarg, els que requereixen més temps sota la tutela de mares i pares per tal de desenvolupar-se fins a esdevenir adults. Això és així perquè el cervell humà és el que té un potencial més gran entre els animals. Nens i nenes necessiten que tinguem cura d'ells, i pares i mares ho fem amb goig, mentre desitgem que es converteixin en adults sans, intel·ligents i independents. Però la infantesa no és l'únic moment en què els humans som dependents. Quan patim alguna malaltia, necessitem que algú tingui cura de nosaltres. Família o amics molt propers solen fer-ho de bon grat, però n'hi ha que són un tant reticents. Tot i que no els embarga la il·lusió dels pares, sí que esperen una bona recuperació nostra. El moment d'acostar-nos a la fi de les nostres vides sovint va acompanyat també d'una situació de dependència. Algunes de les funcions de la màquina comencen a fallar i ens cal l'ajuda d'altres per dur-les a terme. En aquests casos, ja no hi ha tanta gent disposada a tenir cura de nosaltres. Tothom està molt enfeinat i el nostre futur no és gens encoratjador. Llavors arriben els assistents i les residències. Aquesta setmana parlarem de la dependència i ho farem en diversos aspectes. Per què la nostra societat tolera tan malament la dependència, sobretot la de la gent malalta i més encara la dels grans?
Avui la família musical ve de la mà dels Beatles. Per cert, que els Grammy, aquests premis que s'han lliurat aquesta matinada, doncs hi ha hagut una actuació ben especial, de Ringo Starr i Paul McCartney. Ho sabies això, Toto? Es veu que ha estat sorpresa, no? I s'ha quedat la gent com... M'han tocat una cançó de Paul McCartney. I mira,
Paul McCartney
avui...
sempre torna, eh?
Sempre està allà. Sara, amb quina cançó ens acomiadem avui?
Doncs amb aquesta cançó, All My Loving, que va ser reversionada pels Manolos, recordem.
Doncs ens agrada molt David García.
Hola, bon dia.
Què tal, bon dia?
Sí, ens agrada també perquè va ser per les Olimpiades del 92, l'acomiadament, aquella cançó.
De los Manolos, no? Sí. Que la van versionar.
Sí.
Doncs vinga, nosaltres amb aquest All My Loving dels The Beatles ho deixem aquí, però això sí, ens hi tornem a posar demà, com sempre, a les 8 del matí. Que passeu un molt bon dia.
Fins demà. Close your eyes and I'll kiss you.
send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling.